Doctor Albert Dorca, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
I vosaltres?
Home, és una pregunta perillosa sempre, quan es diu què tal i vosaltres. Bueno, estic aquí, Albert. Bé, o sigui, suposo que bé, bé, bé.
Si no entrem en detalls, bé.
Sí, això mateix. És una gran resposta, aquesta, eh? Si no entrem en detalls, la cosa va molt bé. És una resposta que es nota, aquest metge, que la tens molt ben assajada. Escolta, eres seguidor de House, tu? Que ara el Rigar ens ha posat la sintonia de House.
Vaig. Quan va sortir, mirava uns quants. És veritat que no sé si vaig veure els primers o la segona temporada. Això és de quan jo estava en la carrera, és a dir, perquè House té una edat i jo també. I a l'inici era molt interessant, malgrat House té un problema, que és que segueixen uns algoritmes diagnòstics erràtics completament, no? Vull dir, molts cops fan les coses en benefici del show i hi ha molts dels casos clínics que tindrien una resolució més ràpida i més eficient si seguissin els protocols de la majoria de malalties. Però és veritat que vulguis que no, com que fan malalties estranyes i juguen amb el show, doncs era divertit de veure. I el Hugh Laurie és un crac, no?, de tota la vida.
Bueno, i és un actor que no havia tingut un registre com aquell fins ara. El coneixem per comèdia, més que no pas per...
Clar,
o per pel·lícules d'època, no per aquell paper.
Sí.
Jo vaig estar molt enganxat.
L'Escurçó Negre, sí. I sortia diverses. A més, és graciós perquè el Hugh Laurie és britànic i surt en una sèrie americana fingint un accent americà. I vulguis que no, és molt divertit perquè quan el van entrevistar es veu que van dir: mira que bé, per fi trobem això, un americà que faci el paper. Tio, és el més britànic possible. Però bueno, anècdotes.
Bueno, i jo vaig estar molt enganxat, et deia, a House, i ara no sé amb quins ulls me la miraria, perquè sí, és veritat que em semblava super carismàtic.
A nivell de les sèries mèdiques, probablement la que està més ben feta, sobretot les primeres temporades, és Urgències. Si algú vol fer-se una idea de com és la cosa de veritat, Urgències està bastant bé, malgrat també han de donar-li... han de fotre-li salsa a l'assumpte i cada dia tenen gent als que els han disparat i amb patologies una mica més estranyes. A nivell del que fan mèdicament, està bé. És veritat que és una sèrie que ja té 25 anys i algunes de les coses que fan allà ja no són com les fem ara. Però el llibre i la sèrie està molt bé perquè el John Grisham, que és el que la va fer, era metge. Llavors, malgrat ser un autor de bestsellers, quan va fer els llibres d'urgències, pues, clar, ho descriu molt bé i els protocols els descriu molt bé, perquè al final és un metge fent una sèrie d'entreteniment. I aquesta està bastant bé, però que la fica nerviosa, segons com, perquè...
És molt intensa. Ara tu no tens temps, perquè entre que fas de metge i ets pare de família, no sé si tens temps. Diuen que hi ha una que és com un spin-off d'aquesta, que es diu The Pitt. Sí. The Pitt,
que és el mateix actor, el Noah Wyle. Que està en un altre hospital. Vaig veure el tràiler i em va agradar molt. De fet, li vaig proposar a la meva parella. Vaig dir: mira, el Carter, no sé si fa de Carter, que és el que feia Urgències o no, però el Noah Wyle fa una altra sèrie d'Urgències que sembla més a l'actualitat. Dic: vols que la mirem? I m'ha dit: deixa, que no fem res més que això tot el dia. Anem a mirar alguna altra cosa.
Si és que és això també. Bueno, va, anem a la gran pregunta i per la qual avui tens l'amabilitat d'atendre'ns, Albert. Nosaltres, les persones, els ciutadans, la gent que fem la vida a dia d'avui, tenim una tendència a mirar per internet el que ens passa i a buscar solucions a internet ja directament, que considerem pràcticament diagnòstics, sense anar al metge. Vull que em valoris aquesta pràctica cada vegada més estesa.
Aviam, aquesta pràctica no deixa de ser el que sempre s'ha fet, que és preguntar i buscar al voltant, no? Abans era el company de feina, algun familiar, no? I si algú s'havia trobat en una situació similar a la teva, pues et donava el millor consell possible, no? A mi això em va passar i el meu metge em va dir que això era tal, i un intenta buscar resposta a les coses que ens passen al dia a dia. Què passa? Que amb l'accés a la informació que ens dona internet, i hi ha també la intel·ligència artificial. Això s'ha magnificat d'una forma espectacular. I el que fa molta gent, i ho veiem molt a la consulta, és que busca la sintomatologia que té a internet abans de venir a la consulta. I això, pot arribar a ser un problema. És a dir, el problema de buscar la sintomatologia per internet, pel Google, per exemple, és que a Google hi ha tota la informació, però qui està introduint les dades, qui està introduint la sintomatologia, no necessàriament sap quina terminologia fer servir i com buscar la malaltia o quina importància donar els símptomes que es tenen. El que aconsegueix, molts cops, un diagnòstic erroni. Aconsegueix que la informació que li arriba d'internet sigui inexacta, exagerada. En molts cops, Google, segons com fiquis els símptomes, pot confondre patologies freqüents amb malalties molt greus, generant una ansietat i una por innecessària, o al revés, inclús. Pot retrasar una consulta mèdica perquè fiques els símptomes d'una manera en què Google et doni a entendre que el que tens és una patologia relativament banal i que t'autoconfies en que no et passa res i llavors retrasis l'assistència mèdica. A part d'això, perquè diguem Google perquè és un buscador habitual, però a part d'això també hi ha ChatGPT i després també hi ha una gran quantitat de pàgines que, en certa manera, s'aprofiten d'aquesta por. Per què? Perquè si resulta que, per exemple, ho invento, jo tinc un suplement de vitamines o d'algun producte alimentari que, de repent, venc o insinuo que serà la solució de tots els teus mals, o el típic crecer pelo del venedor de l'oeste, del Far West, no? Mm-hmm. Pues, en una pàgina web puc intentar captar certs ítems de búsqueda perquè quan tu facis aquesta cerca, la meva pàgina surti ben amunt, i et faci publicitat de lo meu i et creï una necessitat per resoldre un problema que potser no tens. És a dir, hi ha gent que se n'aprofita d'aquesta por o d'aquest interès per poder millorar o d'aquest interès per resoldre dubtes sanitaris. De fet, els metges en el seu codi deontològic ja tenim que, per exemple, nosaltres no podem tenir una farmàcia, no? Perquè ja s'entén que si jo et recepto un medicament jo no puc tenir una farmàcia que és el que et vengui el medicament. És a dir, en el nostre codi deontològic s'estableix ben clar que el metge que prescriu un producte no pot veure-se'n beneficiat directament. Ara imagina't, per exemple, que jo em dediqués a importar, per exemple, la vitamina D, que a Andorra, que no ens toca gaire el sol, és una causa de... Per tal com estem, igual que els països nòrdics, doncs tenim una certa mancança de vitamina D. És un producte que es pot vendre sense recepta, i ara t'ho imagina't que jo a la meva consulta tingués allà, ficat al costat, un estant de potets de vitamina D i et digués, escolta, aquí a Andorra falta vitamina D a tothom, això cada cop hi ha més estudis i veiem que té relació amb cert metabolisme del calci, del fòsfor, a partir de certa edat, del sistema immune, bla, 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 et deixo anar un rotllo espectacular i te'l venc i jo faig benefici. Això està totalment i categòricament prohibit.
Prohibit, però està a l'ordre del dia.
Bueno, a nivell dels metges està prohibit.
Sí, sí, clar.
Però jo no et puc vendre alguna cosa de la qual jo entrego un benefici personal. Per això, en principi, el metge és la font més fiable, perquè si jo et recepto vitamina D, tu, jo et dic la dosi que t'has de prendre i tu vas a la farmàcia que tu vulguis, compres la marca que tu vulguis o aquella subvencionada per la Seguretat Social i jo no en tinc un benefici directe. Ara bé, a internet tu pots anar, buscar, et diran lo important que són certs suplements, certes vitamines, certs productes, certs medicaments i a més te'l vendran. A més faran benefici amb la teva preocupació. Aquí és on realment tenim el risc de que ens venguin algo que no necessitem, que algú altre faci benefici a costa de la nostra salut i que, a més, puguem tenir un diagnòstic erroni o retrasem una visita al metge amb algunes dades que no estan correctes. Un altre exemple d'això, per exemple, és la intel·ligència artificial, que diuen que ens suplantarà més o menys o que ens pot ajudar o no. Bueno, hi ha molt rebombori amb la intel·ligència artificial a tots els camps. En el camp de la medicina, de moment, i això d'aquí uns temps potser hem de canviar el discurs, però de moment sí que és cert que la intel·ligència artificial és capaç de fer un diagnòstic diferencial molt bo de certes patologies, però està molt limitat per la persona que introdueix les dades. És a dir, si ho introdueix un mecànic, que de mecànica en sabrà moltíssim, de peces, de diferents elements i recanvis del vehicle, es fica símptomes mèdics amb una intel·ligència artificial, és probable, sense voler desmereixer els mecànics, que no ho faci amb el llenguatge i amb la priorització de certs símptomes en funció del context, la història clínica i les estadístiques poblacionals que tenim al voltant, com perquè la intel·ligència artificial doni un retorn d'una informació vàlida i utilitzable. En canvi, si la mateixa informació la fica un metge, el resultat és molt bo, perquè la intel·ligència artificial, si tu li dones bé les dades, ja en sap de veure una miqueta les conclusions adequades. Però és que normalment el metge ja en sap per si sol.
Estàs posat en el tema, eh?
Bueno, és un tema que està molt d'actualitat i està molt bé, mirant molt. Perquè al final, clar, si ho fa un metge, surt bastant bé. Si ho fa una persona del carrer, diguem-ho així, el resultat no és tan fiable i et dona resultats molt dispersos, inclús alguns que els inventa. Con lo qual, encara no ens podem fiar d'això. Llavors, clar, entre que pot ser que no fiquem bé els símptomes, entre que pot ser que ens doni els diagnòstics erronis, perquè pot ser que si ho fiques a Google, segons com ho fiquis, et doni unes malalties que són molt prevalents a Àsia, però que aquí a Europa no en tenim. Ens pot generar una ansietat, un estrès gratuït, ens pot retrasar una consulta mèdica, podem caure en les mans d'alguna empresa que s'aprofiti de nosaltres. Existeix ja, comença a existir el terme cibercondria, que ja és aquell trastorn caracteritzat per l'obsessió en buscar símptomes en línia, que al final acaba afectant a la vida diària. És a dir, que tots acabem preocupant-nos per el que tenim, i no està malament preguntar-li a la veïna, escolti, vostè quan es va torçar el turmell, quan temps va anar amb crosses, perquè al final et dona una idea del que et pot passar, i tots ho fem, però hem de tenir una mica de cautela, una miqueta de cura, en veure que no ens enganyin, que no s'aprofitin de nosaltres i que no ens preocupin en sobremesura.
L'última cosa que et vull preguntar és...
Sempre m'enrotllo, disculpa.
És que ha estat interessant, realment has estat llarg, però és que està molt interessant, Albert.
Sempre m'enrotllo.
No, m'ha encantat. Què t'anava a dir? Que el metge, un metge pot ser la solució al mal d'una persona i el mateix metge pot cometre un error en una altra persona. I és la mateixa persona amb la mateixa preparació i el mateix criteri, perquè forma part del factor humà. I això és així, no? Clar, en el moment en què el factor humà pugui tendir a desaparèixer, que és el que alguns sospiten, és que ja no sé si li podrem dir medicina. De veritat, ja no sé com li haurem de dir, perquè el metge està al centre de tot.
Al final, algunes de les previsions que es fan amb això van una miqueta al voltant, a dia d'avui, de fer un equilibri entre les dues coses. És a dir, la idea no sembla que arribi a ser mai que una màquina et digui el que tens i et recepti res, perquè el factor humà ha de ficar el context, ha de ficar tota una sèrie de valor afegit en la presa de decisions. Sembla ser que això, si existeix mai, està francament lluny. Però alhora, aquest factor humà que pot fer que ens equivoquem, perquè a vegades tenim dies millors, dies pitjors, o dies en què potser ens equivoquem sense més ni més, també es pot veure beneficiat d'aquesta ajuda. Llavors, sembla que aquest equilibri podria passar perquè els metges siguin els que tinguin certes ajudes en forma de mà de la intel·ligència artificial durant la pràctica clínica. Ja es comença a implantar, per exemple, en el món de la radiologia, on els ulls del radiòleg a vegades tenen l'ajuda de software d'intel·ligència artificial per dur a terme certes valoracions. Probablement el futur passa per aquest terme mig, probablement.
Albert Dorca, gràcies pel teu temps, de veritat. Molt valuós, avui molt interessant. Gràcies, que vagi molt bé.